Obrim la tercera hora al Penedès en xarxa quan passen 6 minuts de les 11. Marc Compte, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, què tal?
Contenta de poder parlar una estoneta de cinema, catifa vermella, glamour, i fem una ullada a la cartellera. De fet, has fet tria perquè la collita d'aquest setembre és prou bona. No notem encara la punxada de la vaga.
Sí, sí, de moment estem encara aguantant. Estem fent una tirita a aquesta ferida que serà bastant grossa perquè tenim avui, crec que he seleccionat 5 pel·lícules que... prou bé, avui tenen de tot, públic infantil, no tant infantil, més social, etc. No? Per tant, tocarem molts temes, crec que és una bona tria avui.
Amb quina ens estrenem?
Amb Vida Perra.
Hoy va a ser el mejor día de mi vida. Adoro el sol, adoro las mariposas, pero por encima de todo, yo adoro a Dan.
¡Eh! ¡Cierra la puta boca!
¡Puto chocho de mierda!
¡Ese es Doug! ¡El mejor amo del mundo! Jugamos a un juego que se llama Busca Joder.
¡Busca!
Me lleva en coche muy, muy lejos. Y se vuelve a casa sin mí. Y cuando le llevo la pelota dice...
¡Joder!
¡Ahí es cuando sí que he ganado!
Guapo. ¿Te lo has hecho con una afgana alguna vez?
No me suena, pero gracias.
Hazme caso, chaval. El pavo te ha abandonado.
No, eso no puede ser.
Eres oficialmente un perro callejero.
Pero entonces... ¿Doug no me quiere?
Pobrecillo.
Debería hablar con él. Soy un perro de terapia.
¡Rex! Vas a ver lo bien que se está sin correa.
Esta birra marea un poco.
Y más que te vas a marear, colega.
Me lo estoy pasando guay.
Mira ese hijo puta de ahí. ¿Qué te pasa,
venga,
tío?
Vamos.
Y el capullo de tu amigo vaya permanente de mierda que lleva.
¿Qué has dicho?
¡Eso es,
Rex! Cuidado, que voy todo loco, ¿eh?
Eres un callejero. Ahora puedes hacer todo lo que quieras.
Me vuelvo a casa de Doug.
¿Qué?
No jodas, tío.
Voy a arrancarle la puta polla.
¡Au!
Espera, ha dicho que va a arrancarle...
Oye, yo soy un poco pedo, pero...
He dicho que voy a arrancarle la puta polla.
¡Oh, la vamos a liar bastísimo!
Va a ser un gran día.
¿Te has zumbado alguna vez a alguien?
Zumbar lo que se dice zumbar como tal.
Así se hace, Red.
¿Lo estoy haciendo bien?
Dile a ese gnomo, soy tu papi.
¡Ey, gnomo! Soy tu padre, por fin nos conocemos.
Reggie.
Aunque sea en estas circunstancias.
No.
Reggie.
Estamos perdidos de cojones y me duelen un huevo las patitas. ¿Cómo puede ir esto a peor exactamente?
¡Aguanta, colega!
¡Ah! ¡Me cago en la puta!
Aquests que sentíem són un Yorkshire, una pastora australiana, un Border Terrier... Són gossos.
Sí, tenim aquí l'Isla Fisher, Will Ford, Jamie Foxx, Will Ferrell i altres que posen la seva veu en aquesta pel·lícula d'animació real, per dir-ho així, perquè són gossos amb expressions una mica més humanes de lo habitual en els gossos. I bé, una mica el trailer comença amb que el gos protagonista, el Reggie, és un Border Terrier que... Ell viu el seu món de fantasia, que creu que el seu amo és el millor amo del món i que se l'estima moltíssim, però l'amo sempre li té la pilota ben lluny, agafa el cotxe i marxa cap a casa. Però el gos, afortunadament, sap trobar, gràcies a la seva orientació, el camí de tornada cap a la casa. Però, de cop, al final, l'amo avança una mica més en aquesta tàctica i abandona el gos a mig d'una ciutat. Allà passa a convertir-se en... un gos abandonat, un gos de carrer. I mica en mica es va adonant que la relació amb el seu amo és tòxica i que entén que el Doug és un noi menyspreable. Decideix venjar-se, que és com aquí hem anat escoltant algunes frases malsonants. Té aquest to de la pel·lícula una mica malsonant sense passar-se en excés de la ratlla perquè és dels creadors de Ted, aquella pel·lícula del os de peluix animat que... passava molt de la ratlla, però és aquest humor que busquen els
Gruller,
creadors.
Gruller, no?
I bàsicament això crea un grupet de, amb un gran danès, un cabell, diversos gossos que formen com una mica d'un equipet de gossos abandonats i fan les seves aventures i es deixen anar una miqueta, no?
Diu l'Ara, hilarant comèdia sobre una venjança canina que reivindica aquesta vessant més escatològica dels gossos. Una mica entronca o recorda Cocaine Bear, no? Aquell os cocainòman.
Sí, el to seria aquest, la línia d'humor o de guió seria aquest, jo crec que sí.
Sí, sí, pujadet de to, gruller i estones hilarant. No sé, jo aquí veig un target molt, molt d'adolescents, no? Buscant aquest humor
sí.
Celebrat sí. I gruller.
Sí, sí, sí. Em fa gràcia el resum que deia que el Doc vol fer-li pagar, el Reggie vol fer-li pagar al Doc mossegar-li on més li fa mal, no? Per intentar dir la frase més correctament que el que m'ho diu el Tyler.
Sí, perquè no són gens políticament correctes, com heu pogut escoltar. Vida Perra és la primera de les propostes d'aquest cap de setmana i, com deia el Marc, hi ha una mica de tot. Què més portes?
La Voz del Sol.
Hay que ver cómo llueve.
No es lluvia, es Dios escupiendo los gabachos.
Me gustaría llevar conmigo y con Manolo a Lanito, a mi tierra.
¿A dónde, a España?
Sí.
Puedo tomar mis propias decisiones, ¿sabes, Manolo? Soy una mujer libre.
Sí, libre de tocarme los huevos.
¿Lo hueles?
Es mi tierra.
¿Es vuestro? No, 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 no. Es hijo de mi señora, pero vamos, que lo he criado yo como si fuera mío. Se llama Lanito.
Alan. En España, como le toques un pelo a una mujer sin estar casado, te cuelgan y una vez colgado te fusilan.
¿De dónde vienes?
Yo soy americano, pero vivo en París ahora mismo.
Yo soy medio americano también, ¿eh? ¿Sabes, Hemingway? Le echó los trastos a mi madre. Me tocó con su varita mágica y 31 años después...
Solo quiero que seas una persona decente. Si no te respetas a ti mismo, nadie te respetará.
¿Por qué nos quedasteis a vivir aquí?
Tuve mis razones.
¿Y Maruja?
Tuvo las suyas.
Lo importante no es cómo te ven los demás, sino cómo te sientes tú mismo.
Yo aún no sé por qué te escapaste conmigo hace 30 años.
Tú me salvaste, Manolo.
¿De qué?
De mí misma.
¡Viva la República! Solo corre, como si tu vida dependiera de ella. Que en realidad depende de qué, hostias.
¡Niños, corre!
¡Cogerle, coño!
¡Corre!
¿Crees que me parezco a Paul?
¿Y yo a Ringo? Quiero darle algo para recordar.
Todavía te queda algo que darle.
Aquesta parella entranyable, la Maruja i el Manolo, són, segur que els heu reconegut, Carra Elejalde i Carmen Machi, un dels grans atractius de la cinta, oi?
Sí que tornen a col·laborar, i crec que no col·laboraran, potser des de 8 apellidos bascos o catalanes, no sé a quina, o les dues. I aquí els tenim un registre bastant diferent i té una mica d'humor, com que escoltàvem al principi, que crec que el Carra Elejalde no es pot aguantar a deixar algun acudit de tant en tant. I aquí els tenim, és una parella que de la societat espanyola, però que bueno, viu a París, una parella que decideix tornar a viatjar als seus orígens, al seu poble de l'interior d'Espanya, 30 anys després, acompanyats per l'Elena, qui cuiden, que és el seu net. La parella Maruja i Manolo van escapar-se d'Espanya després de la Guerra Civil, des de llavors que viuen a París, però mai han arribat a poder deixar enrere el passat i tots els secrets que els van empènyer a exiliar-se. El matrimoni doncs, treballa per un ambaixador nord-americà i tota la seva família els acompanya, no? I bé, els pares del nen que s'emporten cap a Espanya de vacances estan molt saturats de feina, per això aquest motiu els avis, el Manolo i la Maruja, decideixen tornar cap a Espanya a fer unes setmanes de viatge, de vacances al poble de la seva vida, no? Allà hauran d'intentar educar l'Alan amb uns valors una miqueta més de maduresa, que no s'espatlli com a... Hi ha una frase que m'agrada que diu que respecti a ell mateix primer, per respectar cap als altres, i després, doncs, bé, que el Manolo i la Maruja hauran d'enfrontar-se al seu passat, als seus secrets, que com he dit abans, els van empènyer a marxar del país.
com dèiem, amb Cara Elejalde i Carmen Machi, i el que és més curiós és que la directora debuta, és la seva primera pel·lícula, amb 71 anys. És una cinta basada en un llibre autobiogràfic i he llegit un parell de crítiques i totes destaquen l'estètica de la pel·lícula, que té aquesta sensació de pel·li d'abans, no? Aquests colors, aquesta sí. posada en escena
sí,
antiga que han buscat.
Em recorda molt les sèries de tarda de la U, que miren els meus avis, que són aquestes així antigues.
Sí, una mica és això, oi?
Em recorda
aquestes cintes d'abans.
Sí.
D'antes. Es diu La voz del sol. I tenim potser la proposta més comercial, més destacada, que és...
Jean Dubarry.
Os presento a Jean Bouvernier, el ángel.
Un ángel caído del cielo. Os esperaba. Os amo.
Eso no es amor.
¿No pensáis que es el momento de cambiar de vida?
¿Para ir a dónde?
Jean Dubarry quiere que os presente ante el rey.
La condesa Jean Dubarry.
Ante todo, no miréis al rey a los ojos. Eso sería percibido por la corte como una invitación.
¿Una invitación a qué?
A fornicar.
¿Quién se cree que es?
Somos el hazmerreír de Versalles por culpa de vuestros deslices.
El primer ministro no tolerará que dejéis que una ramera frecuente vuestro séquito.
Esa mujer es de mi séquito. Os amo.
Todos contamos con vos para que esta miserable mujer sea expulsada de la corte. ¿El rey tiene más amantes?
Estáis descubriendo el lado más oscuro del rey. Estáis en peligro, señora.
Torna Johnny Depp en el paper protagonista després de tota la seva època fosca i del judici amb la seva ex per violència domèstica, que va acabar guanyant ell, oi?
Sí, va acabar guanyant ell, sí. I ara, per exemple, bueno, va treure la sèrie de Netflix, el perfum, la colònia... que sempre, que no l'ha abandonat, va tornar a treure una nova campanya dient aposta per ell. Bueno.
Ressorgeix de les cendres, no?
I aquí el tenim de nou amb Jean Dubarry, que va obrir la 76a edició del Festival de Cannes d'enguany. Drama històric dirigit per Mei Wen, directora guanyadora del Premi del Jurat a Cannes amb la seva òpera prima Police. Aquí tenim que la gent és una noia jove de classe mitjana-baixa que sent un fort intens desig d'impregnar-se de cultura i del plaer. Aquesta jove utilitza el seu coneixement i bellesa per escalar mica en mica la piràmide social de la societat alta francesa fins a convertir-se en la favorita del rei Lluís XV, que sense saber que és una noia de classe treballadora li aporta el necessari per reprendre les ganes de viure. La gent i el Lluís acaben per enamorar-se perdudament l'un de l'altre amb tot l'escàndol que això suposa entre la cort que veuen com una cortesana de classe mitjana-baixa arriba fins al Palau de Versalles per esdevenir el fidel del suport del rei de França.
De Johnny Depp, que torna per la porta gran, diuen que fa una interpretació efectiva, en destaquen l'esforç que ha fet per tenir accent francès, un treball que se situa en el límit de l'autoparòdia, histriònic i sorneguer, com si fes una versió una mica continguda, indolent, de Jack Sparrow, i de Mei Wen, que és la directora i també co-guionista i protagonista, que encarna a Jean Dubarry, li recorden el seu passat perquè es va manifestar en contra del moviment Me Too, i ara reivindica amb aquesta cortesana doncs, aquesta dona que es va passejar per la cort amb indumentària masculina i els cabells al vent en una època de cotilles i perruques. També he trobat un pro, i és que no hi ha química entre tots dos. Mm. Tot i els elogis cap a un i l'altre per la feina feta, falta química. Però Sense Cine, per exemple, és més benevolent i diu: producte molt entretingut que sorprèn per la seva bellesa i elegància. Fans de Jack Sparrow, tots aquells que trobàveu a faltar Johnny Depp, em penso que gaudireu amb aquest paperot que fa a Jean Dubarry, tot i que hi porta el pes és ella, eh? És Maiwen, i ell fa un paper protagonista, però secundari, en aquest cas. I anem per un altre, Marc. Què proposes?
El superviviente de Auschwitz.
¿Esa tal Lea es pariente suya?
No.
¿Y su familia está...?
Mi madre, mi padre, mis hermanas... Todos, lo siento, en mi interior, murieron. Pero ella... está viva.
El orgullo de Polonia y superviviente de Auschwitz, Harry Haas.
Me interesa su historia.
Todos la conocen, soy el superviviente de Auschwitz.
Pero nadie sabe cómo lo consiguió.
Tú no hables del tema. Sígueme. Jamás.
La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Publicaré su historia por toda la costa este.
Hábleme del nazi.
Quiero convertirte en una atracción.
¿Tengo elección?
Siempre hay elección.
Yo era un perro adiestrado.
Le convirtió en el judío más protegido de Polonia.
¡Traidor!
Lea Krasinski, nada nuevo. Lo siento.
Revise otra vez.
He mirado en todas partes.
¡He dicho que revise otra vez!
Intentamos ayudarle a encontrarla.
Sabes que necesito ganar.
No puedes, pero puedes sobrevivir.
Para dispararme tienes que quitar el seguro. ¿Es realmente un acto de supervivencia? ¿Matar al único hombre que se interpone entre tú y el gas?
Esas eran las decisiones que tomábamos a diario. Y las tomábamos mientras moríamos de hambre.
Nunca había visto uno tan de cerca. Lo siento.
Y las tomábamos al recordar que teníamos una familia. Dueño de todas las almas, bendito seas, oh Dios, que restituyes las almas a los cuerpos muertos.
Dime, ¿a quién quieres más en este mundo? ¿Merece la pena luchar por ella?
Me salvó la vida.
Aquesta cinta sobre aquest supervivent d'Auschwitz està basada en una història real. Quina és la sinopsi? Què hi passa?
Sí, hi ha moltes històries d'Auschwitz i de tot, però d'un combat de boxa o d'un lluitador de boxa no n'havia vist mai. Aquí tenim l'actor Ben Foster, que és un actor reconegut ja per l'Acadèmia. Crec que té un premi dels Oscars. Es fica a la pell de Harry Haft, que és un home que és enviat a Auschwitz, però que per codícia d'un dels soldats, que al final per molts eren petites joguines, aquest va tenir com la mala i bona sort de ser escollit per als camps de concentració, exercir com a boxejador entre els presoners. Per tant, acaba pagant a companys i els acaba poder quasi matant, perquè ja a partir de llavors ja s'anaven als cames de gas, no? Sobreviu a base de donar espectacle entre els diferents camarades dels camps de concentració, fer-los divertir, fins i tot hi ha un moment que aconsegueix agafar la pistola i apuntar el seu protector, entre cometes, però ell li diu: si no treus el seguro, pots fer el que vulguis, que aquí no passarà res, i que al final tothom té una elecció de si vols lluitar o no, tu mateix. Passen uns anys i, per exemple, surt Danny DeVito, que és qui el...
Fugazment, però és ell, sí, sí. Aquell que diu que no n'havia vist mai sí. cap de tan a prop i es refereix al tatuatge amb el número de presoner que té el braç marcat.
I aquí comença una segona part de la història, que és que el van separar de la seva estimada, de la seva noia que estimava fa molts anys, i ell intenta doncs, impulsar la seva carrera com a boxejador per intentar recuperar o que aquesta noia el vegi a les grans pantalles, als diaris, etc, per intentar com recuperar. Per tant, tenim dues vessants.
Què diu en la crítica? Doncs que la història de Harry Huff, així com es deia aquest supervivent d'Auschwitz, és apassionant, però que arriba empaquetada amb tots els vicis del biòpic i del drama de boxa familiar més convencional. Per sort, però, Ben Foster fa una interpretació extraordinària i també estigueu al cas d'aquesta interpretació fugaç, aquesta presència fugaç que té el gran Danny DeVito. I acabem a la sesí, oi?
Pequeños grandes amigos.
¿Cómo estás, Marguerite?
¡Cabrón!
Oh, también como siempre. ¿Llevas aquí toda la noche?
Sí, porque no había mucha gente. Hola.
No, no podemos hacer tantos turnos.
Ah, no, no he tocado nada,
¿no
de
has tocado
verdad?
Nada?
No,
no. ¿Y esto? ¿Qué es esto?
No es culpa mía que me guste tanto el dulce.
El ayuntamiento me ha pedido si el colegio puede utilizar nuestro comedor.
Buenos días.
Le decimos que no podemos más y nos dan más trabajo.
¿Qué hacemos en el cementerio? ¿En serio vamos a comer aquí?
Es que faltan empleados.
Acabamos de llegar, no se ponga así.
La monitora se ha pasado. ¿Has firmado la petición? ¿Le ha molestado el ruido hoy?
No, no. Apesta a niños.
¡Ah! Pues dígalo.
Tome su petición.
Gracias.
Nosotros no queremos estar aquí, así que hemos firmado todos.
Estoy protegiendo a los niños. Aquí muere gente de verdad.
Han sido mis padres, no les importa.
Nosotros tampoco le importamos a nuestros hijos.
6 de cada 10 no reciben visitas. Es una suerte que vengan estos niños.
¿Puedo jugar? Te he traído algo.
¿Cómo mola? ¿Era tuyo?
Comèdia francesa, tendra, conmovedora.
Una història bastant maca d'una llar d'avis que va una miqueta de cul per arribar a complir totes les tasques, els torns es doblen, no hi ha prou personal i només els hi falta que als descansos del migdia els hi arribi un grup de nens i nenes d'una escola per compartir l'espai, perquè l'escola tampoc té pressupost o el que sigui, però que per així aprofitar tots els recursos.
Estan obres, em sembla, i han d'anar a dinar amb els avis.
Exacte. I bé, mica en mica, primer xoquen, un dels treballadors no ho suporta, un avi que diu que fa pudor a nen, etcètera, però mica en mica van com teixint sinergies i hi ha aquesta bona relació que es va convertint en avis que de cop adopten els nens com si fossin els seus nets, perquè els seus fills no els venen a veure, i els nens aquests els hi fan més cas que ningú. Per tant, hi ha un moment maco d'un avi donar-li un casc de skate, de monopatí, a un dels nens.
El millor, que no abusa de la tendresa, tot i que és una comèdia tendra sobre la infància i la bellesa, i el pitjor, diuen que queda lluny de deixar empremta. És modesta, però té encant. I parlarem de Sant Sebastià, oi? Perquè ja està en marxa.
Sí, ha començat el festival a la ciutat costera de País Basc. Aquí tindrem bastant de desfilada de pel·lícules que segurament sorprendran any com any, any rere any, amb totes les celebritats que passen per allà.
Just arrencava i finalitza el dia 30, en parlarem. Gràcies, Marc, bona setmana.
Merci.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, us saludem novament des de Ràdio Vilafranca. 11:45, és moment de fer la darrera aproximació en aquest matí de divendres dins del Penedès Gamma Extra, l'actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem explicant que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home que s'havia trinxerat a casa seva a Sant Pau d'Ordal amb una arma llarga de balins. La policia catalana ha explicat a Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca que els fets han començat a les 2 de la matinada, quan diferents veïns han trucat als Mossos perquè l'home estava llançant objectes des del terrat de casa seva. Quan la policia hi ha anat per intentar que deixés de fer-ho, l'home els ha mostrat una arma llarga que després s'ha comprovat que era de balins. Els Mossos han activat aleshores un mecanisme de reforç amb els ARRO, el grup especial d'intervenció, i també l'àrea de mediació. Però l'home no ha volgut col·laborar i finalment la policia assegura que no ha tingut més remei que accedir al domicili i detenir-lo. Durant l'operació no s'han produït ferits. Us expliquem també que el poble abandonat de Marmellà tornarà a la vida aquest diumenge 24 de setembre a motiu del seu mil·lenari. La celebració s'havia previst inicialment el passat 14 de maig, però es va ajornar per la sequera i el risc d'incendi. Ara, amb unes condicions millors per les darreres pluges i un cop passades també les setmanes més caloroses, es podrà fer aquesta gran festa que reunirà centenars de persones a les runes d'aquest poblat situat al municipi del Montmell. La celebració servirà per commemorar els 1.000 anys del document més antic on figura el nom de Marmellà, una compra-venda de terrenys de l'any 1023. Amb aquest motiu, nombrosos familiars i antics veïns del poble es retrobaran aquest diumenge, amb la qual cosa Marmellà reviurà més de 60 anys després que marxés l'últim habitant. Arrenquen els cursos per a persones grans a Olesa de Bonesvalls. L'inici del curs escolar 2023-2024 també arriba ara doncs, per les persones grans d'aquest municipi amb la proposta de tallers per mantenir-se actiu i amb formació constant durant aquests propers mesos. Enguany, la proposta de cursos que s'oferiran consta de 2 tallers, un centrat en el domini dels telèfons intel·ligents, tauletes i informàtica, i un altre centrat a treballar la memòria. Tots els cursos es faran els dimarts a la tarda, començant a les 4 amb el curs d'informàtica i posteriorment el de memòria, que començarà a les 6 de la tarda. I us recordem també que avui divendres hi ha tallers i activitats a la Rambla de Sant Francesc per tal de commemorar la Setmana de la Mobilitat. A partir de les 5 de la tarda hi haurà tallers i activitats doncs, per tots els públics. També es podrà participar i seguir la cursa de transports que organitza la Plataforma pel Transport Públic. Per tal de participar hi cal enviar abans un correu electrònic a alpenedes@transportpublic.org. Demà dissabte hi haurà un taller de reparació de bicicletes entre les 10 del matí i les 12 del migdia, organitzat per la Biciclera. Cal, en aquest cas, també inscripció prèvia a info@labiciclera.com.
Penedès en xarxa.
Ara són 4 minuts que passen de 11:45.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Finalitzarem el Penedès en xarxa d'aquesta setmana presentant Eàgora, que s'ha sumat amb força a les nostres vides per intentar apropar l'administració local a la ciutadania i a la inversa. Ens ho expliquen des de Domenys Ràdio. Lourdes, qui t'acompanya?
Doncs ara qui m'acompanya és el Martín Garrido. Ell és el co-founder o CEO de Eàgora, una plataforma que, tot i que ja té un temps, sí que ara, arran d'aquesta fusió, que ara ens ho explicarà més abastament, aquesta fusió a Mevando ha fet que tothom o que molta gent coneguem ara Eàgora. Molt bon dia, Martín, com estàs?
Què tal? Com esteu? Un plaer tornar a parlar amb altres.
Ho he dit bé, tot això?
Sí, ho has dit bé. És veritat que el tema de la fusió a vegades és una miqueta complexa d'entendre, però bueno, en la curta vida que portem, 2 anys i poc, és veritat que fer la fusió amb Evando ens ha permès tenir una presència molt gran al territori, també entrar en altres parts de la península que no estaven. Uh-huh. I bueno, i molt bé, molt bé, estem molt contentes. Vull dir, a Catalunya ja pràcticament estem tocant la meitat dels ajuntaments que ja tenim presència. Bueno, estem a més a 45 províncies d'Espanya, hem entrat a altres països i bueno, tenim una xarxa de gent molt gran, molt gran, més de 250.000 usuaris, que, bueno, que déu-n'hi-do. Si això ho pensàvem un any enrere, era pràcticament impossible d'imaginar.
Clar, és el que t'anava a dir, perquè jo recordo quan bueno, estava instal·lats aquí al Vendrell, doncs la idea era, doncs, vau sortir amb una idea fantàstica, que era com crear microcomunitats, res a veure amb el que coneixem com a Meta o com Facebook, Instagram, sinó més dirigides cap al que seria la participació ciutadana, i això ha anat evolucionant fins al moment on el coneixem ara, no?
És així. Al final nosaltres anem una miqueta contracorrent, no? Les xarxes ens donen aquesta possibilitat de connectar amb una persona en qualsevol part del món, no? O retrobar-nos amb gent que fa molts anys que no veiem. Però és veritat que, bueno, si mirem, cada xarxa té sus mons, no? Estem molt desconnectats de lo local, no? I al final, potser molta part de la nostra vida passa amb els veïns, amb les veïnes, amb aquest punt d'arrel, no? De on estem, i què passa amb això, no? I realment, si mirem molts reptes que tenim com societat, aquells passen per els nostres barris, per els nostres carrers, i justament estem desconnectats de la gent que tenim més a prop, no? O sigui que la idea de Ágora, no? Mirant aquella visió de l'antiga Atenas, no? De aquestes àgores on la gent se trobava per donar forma a lo que ara coneixen com democràcia, bueno, podem dir que Ágora és una xarxa d'àgores, no? De municipis petits, grans, on podem tenir aquest punt de contacte amb el nostre ajuntament, però també amb les nostres entitats, aquest comerç de proximitat que tenim molt a prop, als veïns. Podem participar, podem fer moltes coses, no? Han començat molt amb tema de participació, però a dia d'avui tenim diferents funcionalitats. I també aquesta unió, aquesta xarxa d'àgores, el que ens permet és generar aquest sentiment d'intel·ligència col·lectiva, no? De dir, ostres, si hi ha molts ajuntaments a Catalunya que estan treballant, per exemple, en transició energètica, per què aquestes àgores no poden connectar entre si mateixes i podem pensar millor, optimitzar recursos públics i estar més juntes, no? I bueno, sembla que quan començàvem amb 20, 30, 40 municipis, déu-n'hi-do, ja era molt, no? Però ara que estem parlant de més de 500 municipis, més de 300 entitats, ja és una xarxa gran i de veritat.
Déu-n'hi-do, clar. M'imagino que el salt, és a dir, ha estat una evolució, però sí que és veritat que el mes de maig, si no m'equivoco, tot i que em sembla que ja portàveu des d'inicis d'any, doncs, treballant aquesta fusió, com ha estat? Com ha sigut aquesta combinació entre Unibando, que era prou fort, més vosaltres, que doncs, clar, ara tenim de tot en aquestes àgores?
Sí, totalment. A veure, a nivell, diguem-ne, operatiu va ser molt, molt simple, perquè bueno, el Jesús, el fundador d'Evando, ara forma part d'Iàgora. Evando és veritat que tenia una penetració, estava a molts municipis petits, però tecnològicament era una eina petita, no? De fet, jo me'n recordo una frase de Jesús que deia, bueno, Iàgora és com el germà gran d'Evando, però bueno, és un germà gran que està a pocs llocs, no? I realment va ser molt, molt, molt fàcil. Tecnològicament no va ser tan fàcil, va ser una miqueta més complexa. Si parlés el nostre CTO, el cap de tecnologia, diria de res de fàcil. Però al final el que hem fet és bueno, agafar tota aquesta simplicitat que tenia Evando, tot aquest punt de comunicar i comunicar molt bé aquesta notícia de proximitat, no? d'avui, i fusionar-lo amb eines més complexes que aporta Iàgora, com poder comprar entrades o poder fer un procés participatiu, poder tenir una agenda, bueno, poder tenir diferents opcions, poder reportar una incidència que trobem al carrer, a un contenidor o al parc, però sense perdre aquest punt de ser molt fàcil. No? Pensem que Evando l'utilitza molta gent major. Això va ser un repte perquè teníem que fer una eina tan fàcil com WhatsApp. Vull dir, si tú le has de explicar al usuario cómo fer servir la eina, es que la eina está mal feta. Uh-huh. Y aleshores, bueno, hem agafat aquesta simplicitat, l'hem posat una capa estètica molt fàcil per a un adolescent, però també per a una persona gran. I a partir d'aquí, bueno, després de molta feina, vam completar la fusió i bueno, i avui dia, diguem-ne, la marca és Agora, però l'esperit, diguem-ne, de bando està ahí en primera línia.
Clar, com a tota fusió, òbviament ha d'haver-hi acord per en dues parts, però després a nivell tecnològic la transformació va ser molt ràpida i com molt fàcil, no? De cara a l'usuari, em refereixo.
Sí, clar, aquí teníem dues parts, no? De cara a l'usuari era crític, perquè és veritat que de cara als gestors, als ajuntaments i a les entitats, ho podíem fer amb molts vídeos, amb, bueno, amb moltes trucades, amb molt acompanyament, no? Perquè de cop te trobaves un panel on abans podies enviar un bando i fer un parell de coses més i trobaves un panel amb molta funcionalitat, no? Con lo qual, ahí va ser molt d'acompanyament amb el gestor d'aquestes àgores, però cara a l'usuari tenia que ser molt fàcil, no? De fet, nosaltres el que vam fer per la quantitat d'usuaris que tenia de bando va ser transformar l'app de bando, no dir-li a la gent de bando desinstal·la't ara Agora, sinó que vam transformar de bando amb Agora. I, bueno, jugant una miqueta, no? Que abans de bando tenies els canals, no? I ara Agora, tenies les àgores, no? Este trànsit entre la Venècia i Atenes, vam jugar una miqueta canviant només colors i fent-lo tot molt transparent per a l'usuari perquè no veiés aquest canvi com, ostres, què m'ha passat, que jo entro tots els dies aquí a mirar la informació i de cop està tot canviat, ho vam fer una transició molt transparent, no? Uh-huh. I és veritat que, bueno, els usuaris de bando i d'agora, bueno, accedeixen una mitjana de 6-7 vegades al dia, no? Això ens col·locava en la responsabilitat de dir, ostres, és la segona o tercera app més usada cada dia per els usuaris, només per sota de WhatsApp, i ha de ser aquest canvi, ha de ser molt, ha d'anar molt rodat, no? I bueno, vam tenir alguns moments de pànic, no? De anant llançant, anant canviant primer un 1%, després un 5%, un 10%, i quan vam arribar al 30% va ser, bueno, tirem la resta del 70% i sembla que tot va bé i va anar tot bé.
Clar, tu ho expliques superfàcil, però m'imagino que a nivell tècnic o informàtic no m'ho vull ni arribar a imaginar com pot ser tot això que expliques tu de forma tan senzilla.
No, realment va ser molt complex perquè, a més, estaven funcionant dues eines que ja tenien molts usuaris. A més, va coincidir que abans Agora tenia, diguem-ne, un procés de contractació més clàssic, però tu ara pots entrar a la web d'Agora, crear la teva Agora si ets un AFA o ets un AMPA, una colla castellera, un club esportiu, un ajuntament. I clar, abans entraven, bueno, 10-15 Agores al mes i ara estan entrant al voltant de 30-40. Aleshores, el creixement era exponencial i això a nivell tecnològic sembla que és fàcil, però no ho és tant, no? De fet, recordo que a l'abril vam tenir un mes amb 30 milions d'accessos en un mes i aleshores estàs pensant que accedeixen 30 milions, no de persones, però d'accessos en un mes, no? I no pot fallar res, no? I sí que jo vam tenir que parlar amb tot el que és el cloud, deixar tot autoescalat, que es diu, no? Amb que si en un moment tens 60 milions d'accessos, no caiguin els servidors. I sí que a nivell tecnològic va ser una miqueta crític, sobretot perquè, bueno, diguem-ne, som una empresa local, tenim un equip tecnològic relativament petit de 9-10 persones i quan has de fer aquestes transformacions no som Google ni Meta, no? Aleshores, clar, els recursos són els que són i bueno, però tot l'equip ho va donar tot i va sortir tot bé.
Podríem dir, clar, fins ara, a Levando, per exemple, Agora era coneguda en alguns municipis, mm-hmm. Evando, en aquells municipis que havien apostat per ell, la veritat és que pel que fa a l'ENS, no, als ENS municipals, com podrien ser ajuntaments, consells comarcals, doncs s'ha fet aquesta transformació, però des del punt d'Agora heu inclòs també AMPAs, AFAs, partits polítics, qualsevol persona que vulgui utilitzar l'eina i, a més, com que ho he fet molt fàcil, no? Perquè, bueno, jo sóc una ferma defensora sempre, havia estat d'Àgora i Evando, ara Àgora de forma unificada, però ara com que s'ha donat més opció a més gent i a més fins i tot de forma gratuïta d'alguna manera. Per què heu fet o per què ho vau prendre aquesta decisió?
Sí, bueno, és veritat que nosaltres, diguem-ne que des de l'inici, no, hem constituït aquest projecte com una empresa d'impacte social i enteníem que teníem una responsabilitat, no? Si quan a l'inici parlàvem de que Àgora i Evando lo mateix, hauria de poder servir per a un micropoble, no? De bueno, tenim per exemple Susqueda com client, que és un poble, diguem-ne, a nivell d'extensió territorial és molt gran, però de quantitat d'habitants és molt petit i de recursos també, però podria també arribar a un Barcelona, doncs tenia que tenir un preu ajustat, no? I si parlem d'entitats, no? Aquestes petites entitats que al final són les que fan el teixit associatiu, no? Vull dir, l'Ajuntament fa una feina, però al final moltes qüestions als municipis, ja siguin grans o petits, i els petits més encara, depenen de les entitats, no? Creiem que era clau que si tu podies tenir un Àgora Ajuntament, també poguessis tenir un Àgora a AMPA, no? Per què? Perquè al final un AMPA necessita comunicar, necessites una junta amb processos participatius i decisions i necessites gestionar esdeveniments o diferents accions, no? I creiem que, bueno, era clau obrir aquesta porta per tenir un primer plan que fos gratuït, no? Que qualsevol entitat que no tinguessi recursos o que tinguessi recursos per dedicar a temes molt més importants també poguessi tenir una Àgora, no? I això va funcionar molt bé perquè al final, quan parlàvem als ajuntaments, era, ostres, si podem tenir amb una mateixa eina gent que participi amb una entitat esportiva o una entitat cultural i també tingui l'àgora de l'ajuntament i, a més, per exemple, si fa 5 compres en el comerç local, lo podem premiar amb un descompte o un xec de regal, doncs estem, bueno, tancant aquest cercle, no? de proximitat, de consum de quilòmetre zero, que també és molt important avui per tot el tema mediambiental. I aleshores, bueno, creiem que amb aquesta lògica de les àgores, bueno, tu pots tenir el teu poble o no sé, o el poble dels teus pares, o la segona residència, el club esportiu, els diables i també el petit comerç, no? I tot en una mateixa eina, perquè al final, bueno, la vida és així, no? Està tot entreteixit i un dels grans problemes que tenim avui és que tenim un telèfon amb una capacitat i no instal·larem 5-6 aplicacions, no? Sí. I aquest era el gran problema que teníem que resoldre i creiem que amb aquesta lògica d'àgores que fan aquesta xarxa tenia tot el sentit.
Quina, bueno, crec que la valoració és més que positiva d'aquests 2 anys i mig, quasi, no? 3? Jo ja he perdut el temps amb la pandèmia.
No hem arribat, encara.
Encara no hem arribat, oi?
Al març farem 3 anys, encara tenim 2 anyets, som petitons.
Déu-n'hi-do.
Anem ràpid, però bueno, però sí, no? El fet ja de, per exemple, tenir àgores a Portugal, o a Perú, o a Àfrica, sembla que dius, ostres, portem molt de temps i a vegades parem i diem, no, ostres, que encara tenim 2 anys i poc.
Ja. M'imagino que amb aquest canvi substancial, no, d'aquest creixement d'àgores, m'imagino també que heu hagut d'ampliar personal, o no?
Sí, totalment. De fet, va ser un dels grans reptes, no? Perquè és veritat que una empresa tecnològica té aquesta capacitat exponencial, no? Bueno, de créixer molt ràpid, però al final aquesta màgia que sembla que fan la tecnologia la fan persones, no? Clar. I era tot un repte passar de tres fundadores a, bueno, a tenir una plantilla de pràcticament més de 15 persones en molt poc temps, en un any, no? I aquí, bueno, vam apostar per un model inicialment de quilòmetre zero, de volíem tot l'equip en un lloc local i vam començar a tenir diferents reptes, no? De, bueno, necessitar captar talent, no? A Tarragona és complexa perquè n'hi ha moltes empreses, no n'hi ha nuclis molt grans i aleshores vam tenir que, per exemple, agafar a gent que estava a Barcelona o gent que estava a Madrid, fins i tot una persona a Canàries. Ara tenim una persona que col·labora amb nosaltres que està en Brussel·les per tot això també de l'expansió per Europa i això va ser tot un repte, no? I també agafar professionals que estan molt experimentats i que potser no volen treballar en exclusiu per una empresa però treballen per a una o dues empreses i aleshores, bueno, tenir una plantilla estable fixa i també al voltant de 10 col·laboradors experts en diferents àrees que ens donin aquest recolzament va ser clau, no? Sobretot perquè tu no pots passar de 3 persones a 50 en 2 anys perquè és impossible. És impossible i això ho vam descobrir durant el primer any. Dic, ostres, com gestionem aquest creixement, no? I aquí també va ser clau acompanyament de diferents persones que tenim al Consell Assessor i bueno, gent que ens ajuda en tots aquests reptes que crec que a nivell humà és un dels més crítics, que a vegades no es parla prou, però com és bueno, que una empresa creixi i que no tinguis la disponibilitat, si estàs al mig de Barcelona, de dir, bueno, mira, ofereixo sous molt alt i capto talent, no? Si volem talent local i amb un bon sou, realment és tot un repte. I, a més, no, en tot això que nosaltres parlem de responsabilitat, no només de responsabilitat social marketing, sinó de ser una empresa social, per exemple, tenir un equip de programadors paritari. Això va ser un repte gegant, no? Ara tenim un equip de programadors paritari, però quan tu estàs triant gent, tens 9 homes per una dona, no? I has de fer l'esforç i dir, no, és que volem un equip equilibrat, no? No per a complir amb una qüestió de quota de gènere, sinó per riquesa, perquè si n'hi ha, quan més diversitat dintre d'un equip, millor, no? I, bueno, tots aquests petits reptes realment va ser un aprenentatge, no? Un creixement com a empresa, com a projecte molt gran, però bueno, però estem molt contentes realment de poder anar donant aquests passets mica en mica.
Déu-n'hi-do. Escolta, jo sé que encara teniu molts projectes a sobre la taula, ens queden 5 minuts i a mi em consta que ara tens una reunió d'aquí poquet, però ara que sentim a parlar tant de la intel·ligència artificial, quin paper hi pot jugar en una empresa com la vostra?
És clau, eh? És clau. La intel·ligència artificial realment sé que és un tema molt delicat, més quan estem parlant d'administració pública, no? Potser si qualsevol persona li dius intel·ligència artificial sona ChatGPT, no? I aquí em ve al cap, nosaltres ara estem fent una sèrie que gravem amb diferents persones molt reconegudes que es diu Principis per al Canvi, i una de les persones que vam entrevistar va ser la que va ser, bueno, directora de tecnologia de l'Ajuntament de Barcelona, va treballar a la Generalitat i, a més, va gestionar tot el que va fer el moviment olímpic i paralímpic de Barcelona 92. I ella ens deia, ella com a directora de tecnologia de Barcelona 92, ens deia, nosaltres utilitzàvem intel·ligència artificial en aquell moment per fer tot el que és la programació del joc paralímpic. Per què? Perquè arriba una persona en un nivell de discapacitat, tu has de comprovar que aquest és el nivell de discapacitat i en 24 hores has de tenir tots els esports i totes les activitats, no? I això ho van fer amb intel·ligència artificial en el 92. O sigui que sembla que és un tema nou, però ve de llarg i crec que ara estem en un moment molt singular on això pot canviar molt, no? I nosaltres estem utilitzant intel·ligència artificial per a diferents temes. I el que estem fent ara amb diferents projectes és com la intel·ligència artificial, per exemple, ens pot ajudar a combatir això que a vegades passa molt a Twitter o X, ara ja no sé com es diu, crec que és X. Tot aquest, bueno, que la gent entra i, bueno, ja sigui amagat amb un usuari anònim o deixa totes les queixes per deixar-lo un poc, no? Però això no és constructiu. I aleshores, nosaltres ara estem començant a utilitzar la intel·ligència artificial per quan una persona té un problema o té una queixa, com podem transformar això en una acció positiva o en una acció de transformació, no? I és tot un repte perquè al final nosaltres el que volem és que la gent no només se senti escoltada, sinó que parli i que això que ha dit se transformi en una realitat, no? I aquí la intel·ligència artificial té un paper gegant. Per què? Perquè una administració pública, una entitat, no té prou recursos per escoltar a totes les persones del poble i amb això transformar-lo en acció, no? I crec que aquí la tecnologia és on pot jugar un paper molt gran i des del mateix moment que la persona està escrivint el missatge, no? A vegades tu que estàs en un mitjà de comunicació saps que depèn el missatge com es rep aquest missatge. Aleshores, com la intel·ligència artificial ens pot ajudar a escriure aquest missatge per a que arribi el destinatari amb un to adequat i amb un to propositiu. I, bueno, estem fent servir la intel·ligència artificial per tot això i encara tenim molt de recorregut, però creiem que això pot ser un canvi també important, sobretot per al món públic, no? I per al món comunitari.
Ja per finalitzar, només em restaria preguntar-te, si em pots respondre, és, abans has parlat de WhatsApp, l'eina de comunicació per excel·lència.
Sí.
Veurem en algun moment com Eagora suma a WhatsApp?
Estem treballant amb això. Aquí tenim diferents qüestions. La primera és que és veritat que crec que hem explotat massa WhatsApp. Vull dir, utilitzem WhatsApp per a moltes coses. I aquí nosaltres estem rebent molts clients que diuen, mira, prou de WhatsApp, tenim un grup de WhatsApp i estem fins a dalt. Per què? Perquè tu dius, mira, es canvia el Carnestoltes o demà la competició és un altre lloc i la gent, gràcies, t'envia un meme en el mig i al final es perd la informació
sí,
important. No?
Correcte.
Aleshores, és veritat que en aquest sentit Eagora està traient una miqueta de pressió a WhatsApp i organitzant una miqueta millor el que és la comunicació, però també tenim clar que WhatsApp, com has dit tu, és la reina, no? Vull dir, és l'eina que tothom utilitza. I ara sí que estem treballant també amb intel·ligència artificial i chatbots perquè WhatsApp sigui aquesta primera línia.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat una mica com ha sigut tot aquest procés de transformació, de continuar treballant i sumant talent.
Moltes gràcies a vosaltres. És un plaer poder parlar amb un mitjà que, a més, té el nom això de Xarxa, que som com germans en aquest sentit, i després reivindicar la feina que feu vosaltres, no? La feina local, perquè al final nosaltres estem aquí, a la Catalunya Sud, i volem continuar estant aquí i creiem que és clau poder tegir aquestes xarxes i us agraïm molt a aquest espai. Esperem d'aquí un any tornar a parlar i que tinguem bones notícies també com aquesta vegada.
Així ho desitgem. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Ens acomiadem, posem punt i final aquest divendres i a la setmana, la segona d'aquesta sisena temporada del Penedès en xarxa que hem fet possible entre Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal Vint Olèrdola i Ràdio Vilafranca. Gràcies per escoltar-nos, per fer-nos confiança. Gaudiu del cap de setmana i fins dilluns.